Es pot dedicar una novel·la a les dones que no surten mai als llibres?
Les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
A les dones i els dies ens agraden els bons llibres i les bones escriptores, i aquests motius haurien de ser suficients perquè convidéssim Irene Solà al nostre programa amb la nova novel·la Et vaig donar ulls i vas mirar les tenebres, publicada per Anagrama. Però el vent ens ha bufat encara més de cara, perquè després de l'èxit aclaparador de Canto jo i La muntanya balla, traduïda a 28 idiomes i guardonada amb premis internacionals, l'escriptora usonenca torna a les llibreries amb una novel·la que explica la història d'una nissaga que la història, en majúscules, ha oblidat. Dones que estan fora de la norma, per velles, malgirbades, estrafetes, salvatges, perquè viuen, s'embruten i riuen. Que sospitoses. Fa anys els haurien anomenat bruixes. Avui, vés a saber, perquè sempre hi ha noms que delaten la ignorància. Una hora amb Irene Solà, oi que no us ho voleu perdre? Comencem!
Ens podeu escriure a donesidies@catradio.cat. També tenim un Twitter i un Instagram, @donesidies.
En els contes, el temps no existeix. Quan dius hi havia una vegada, quan era, no ho sabem. Quan dius fa milions d'anys, tampoc ho saps. Però segurament també és una manera de dir que allò que va passar un dia és la història del món, que es repeteix i es repeteix d'una manera circular. Això és el que explica la novel·la nova d'Irene Solà, Et vaig donar ulls i vas mirar les tenebres, que ens explica la història d'una nissaga de dones que han viscut en un mas de les Guilleries, a Mas Clavell. Perquè, d'alguna manera, dir-nos el que va passar a les nostres besàvies, àvies o fins i tot a totes les dones de la nostra família que no coneixem, se'ns ha transmès de moltes maneres. Però Et vaig donar ulls no és una novel·la antiga o que passa en un temps immemorial, és pur present, avui. Ens està enviant un missatge, com tots els contes i llegendes han fet sempre. Benvinguda, Irene.
Hola.
Comença la Season of the Witch. La temporada de la bruixa. T'he posat aquesta cançó de Julie Driscoll per donar-te la benvinguda, perquè, d'alguna manera, és la dona que no encaixa, no?, aquesta novel·la.
Sí, aquesta novel·la és una novel·la que està plena de personatges femenins, que està plena de dones, i a més, no?, que no és només que siguin dones les seves protagonistes, sinó que són dones belles, dones fins i tot abjectes o lletges o almenys fora del cànon, i en la seva majoria fins i tot dones mortes.
Ara parlarem de tot això perquè és una novel·la que parla de dones i per això t'havíem convidat en aquest programa, Les dones i els dies, perquè tenies clar que en aquest cas les protagonistes havien de ser una colla de dones.
Quan jo començo una novel·la...
O no hi penses en tot això.
Clar, al començar mai sé quina novel·la escriuré, no? I de fet sempre dic que no importa, que el que jo faig quan començo és, doncs, obrir tot un procés d'investigació, d'exploració, de recerca, i començar-me a fer preguntes i començar a intentar entendre què és el que m'interessa i en quines idees i en quins mons vull submergir-me durant mesos i anys. Però sí que és veritat que molt al començament de començar a treballar en aquest llibre, jo m'adono que alguns dels temes que vull treballar tenen a veure amb amb la objectivitat i amb la subjectivitat i amb les perspectives. I això de seguida em porta doncs, a reflexionar molt al voltant de les històries en minúscula, però també la història en majúscula.
I també perquè la història en majúscula és la història dels homes, la que sempre ens han explicat, i ja és hora de que comencem a reivindicar el nostre lloc, no?
Clar, i a la
en
que
aquesta
jo,
història.
Exacte, la que jo em poso a reflexionar sobre la història en majúscules i sobre la suposada objectivitat, però en realitat gran subjectivitat de totes les històries, la història majúscula també, em començo a fer preguntes que van en la direcció de, va, doncs, qui ha escrit aquesta història? Qui ha decidit què forma part, no, d'aquests discursos històrics? Les històries de qui són suposadament importants o rellevants? I qui protagonitza no, certs fets o certs esdeveniments i qui no? I la veu de qui escoltem i la veu de qui doncs, queda relegada, queda oblidada, queda als marges. I llavors, no, doncs, clarament em vaig adonant que aquesta serà una novel·la que estarà protagonitzada per aquelles que...
Que no han tingut veu, no?
O sí que l'han tinguda, però no l'hem escoltada. O...
molt bé, la por.
Perquè veu, sí que... No, veu, sí. Però també per aquelles que no han protagonitzat la gran majoria d'esdeveniments històrics en majúscula, però tampoc la gran majoria d'històries en minúscules. I també precisament per això, no, aquesta és una novel·la que passa en aquest mas, no, en aquesta casa, i aquesta és una novel·la que, tot i que inclou moltíssims esdeveniments, moltíssims records, moltíssimes vides, moltíssims dies, és una novel·la que durant tot el llibre estem en aquesta casa que tu comentaves, no? Estem en aquest mas Clavell, i ens quedem en aquest mas Clavell amb aquelles que es queden enrere, amb aquelles que esperen, amb aquelles que en comptes d'anar a veure món, en comptes d'anar a viure aventures, en comptes d'anar a fer guerres, doncs es queden enrere, es queden a casa.
Es queden a l'espai privat, no?
Sí, que és aquest lloc històricament relegat a les dones, no?
Tu deies, dones que són lletges, velles, deformes, fagines, animals, fora del cànon, al marge, aquella frase del principi de la novel·la, manllevada d'una poeta, no?, l'Anna Sabo, ho he de dir bé, que diu, sembla malvada però només era vella. I això també vol dir que, justament, a tu que t'agraden les llegendes, els contes, i que en els contes les dones tenim aquest paper o de princesa, o de ninfa, o de dona que espera, aquí... Ho girem tot, girem la truita absolutament i diem, no, les protagonistes seran aquelles que no voleu veure, no?
Sí, les protagonistes seran, a més, molt, molt diferents entre elles, no? Però seran aquestes dones que estaran fora del cànon i que, a més, hi seran des de, no, des d'un espai de llibertat, des d'un espai d'irreverència. O sigui, són tot aquest grup de dones que viuen en aquesta casa, però que, d'alguna manera, es fan les seves pròpies normes, no? I aquesta és una novel·la en la que hi ha constantment o està plena de codits, de bromes, d'ironia, de gent que es parteix de riure literalment, no? I per mi era important, era molt important tot això.
Sí, també tenir sentit de l'humor, no? Perquè sembla que el sentit de l'humor també ha estat una cosa relegada als homes, eh? Sembla que les dones no han pogut riure, no han pogut esclafir i sobretot no han pogut fer soroll mentre reia. Que escandalosa, és un lloro, no?
Totalment.
La veu, quina importància.
La veu, quina importància, no? I poder explicar les històries que tu vols explicar i poder riure't de les històries que tu vols riure.
I això era un acte d'homenatge a aquestes dones que no han estat a la història, era un acte d'acompanyar-les, és un acte de venjança. Irene Solà, ja n'estic farta. Què hi ha aquí?
Ve d'un lloc molt orgànic, eh? Ve de com de tot un seguit de reflexions, no? Jo sempre dic que quan jo escric el que faig és, doncs construir tot un seguit de personatges, construir tot un seguit d'espais, construir tot un seguit d'històries, però que el que jo estic fent amb tot això, a part d'una primera capa de gaudir explicant una història i voler que aquell que la rep doncs, també gaudeixi amb aquesta història, el que jo acabo fent és procurar reflexionar. Procurar pensar, no? I procurar fer tot un seguit de preguntes al voltant de temes molt diversos que a mi m'interessen. I, no? I, per exemple, doncs, establir o treballar al voltant de tots aquests personatges femenins en aquesta casa, compartint aquest espai, compartint la casa també amb els personatges vius. I explicar, no? Intentant recordar cadascuna a la seva manera, cadascuna des de la seva perspectiva, aquesta nissaga familiar, a mi em permetia doncs, parlar de moltes coses, no? Em permetia parlar de la construcció de l'amor romàntic, em permetia parlar o pensar al voltant de la violència, al voltant de la violència sexual, però també em permetia pensar sobre maternitat, o també em permetia...
Cures, no? Perquè sí. Comencem la imatge de la novel·la amb una dona molt gran, no? Que està en el llit i les dones la vellen, perquè és una cosa que només fan les dones. vetllar els morts o vetllar els que han de morir, no?
Sí, molt, molt generalment són les dones les que estan en aquest procés, no? I més coses són les que jo estava fent, i per exemple m'interessava molt també reflexionar al voltant de com es construeixen, com es narren els personatges femenins, tant en contextos de ficció com en contextos històrics. Llavors, amb tot, no?, amb tot aquest material, jo vaig doncs construint aquestes dones o treballant o no?, com explicant coses que em permeten no només explicar el que literalment estic dient, sinó també obrir totes aquestes possibilitats de reflexió.
I tot això a través d'un conte, perquè comences amb aquesta imatge que diem, una dona molt gran que està a punt de morir, que és bellíssima, tan bella, que gairebé ve d'un altre món. Que és aquesta idea que jo deia al principi dels contes. En els contes no existeix el once upon a time o mil anys, fa mil anys...
Totalment,
no?
Totalment, totalment. Aquest llibre és un llibre que veu molt, que s'emmiralla molt i que fa servir doncs, moltes premisses dels contes, del folklore, de les llegendes, de l'storytelling. Entre elles, no, hi ha un joc volgut amb el temps, no? I amb, per exemple, el llibre passa tot en un sol dia, però dins d'aquest dia hi caben centenars de dies, no? Llavors hi ha una maleabilitat absoluta d'aquest dia, però també hi ha, no, aquest temps que passa d'una altra manera, no? Que és una cosa que passa a les històries. La Bella Dorment fa una migdiada de 100 anys. I llavors hi ha com tot aquest joc amb el temps, que a mi també em du a una altra reflexió, eh? Crec que el temps és manipulat dins dels contes i dins de les llegendes perquè es fa anar com es vol, però jo sempre tinc
perquè
la sensació...
Perquè estem explicant la història eterna de la vida, no?
Sí, i jo tinc la sensació que, a més, les històries no només el manipulen dins seu, sinó que també el manipulen fora, en tant que quan a tu t'expliquen una història, quan tu veus una pel·lícula...
Te la portes a tu?
Sí, i el temps passa d'una altra manera, o sigui, de cop i volta, una pel·lícula que pot durar una hora i mitja o dues hores et pot donar la sensació que t'ha passat rapidíssim, no? O tu llegeixes un llibre i el temps passa d'una altra manera. Has estat una hora asseguda llegint i no te n'has adonat que ha passat una hora.
Aquí t'ho comprem tot, en aquesta novel·la de l'Eren Solà, que és aquest et vaig donar ulls i vas mirar les tenebres, i ara que estem ja tenebroses i anem a ficar-nos en aquesta història, anem a sentir aquest baix amb aquesta cançó, que hi han bèsties de l'infern voltant-nos. Estem entrant en aquesta cançó de la Kate Bush, o Kate Bush, que ens porta a aquest món matèric fos de la novel·la, d'aquest et vaig donar ulls i vas mirar les tenebres. I sí que és veritat que hi ha tota aquesta foscor, però hi ha tota aquesta vida, i això que deies tu, aquesta novel·la que passa en un dia en 24 hores, de foscor en foscor, de quan neix, des de l'alba fins que s'acaba el dia, no? I mentre aquestes veus de totes les dones de diferents generacions ens van arribant a través del teu text, no?
Sí, totalment. El llibre comença en la foscor i acaba en la foscor, no? I una mica, jo entenia aquesta novel·la com, no? com un cicle, no? Evidentment s'acabarà aquest dia i en començarà un altre. I és en el marge d'aquest dia que, doncs, que totes aquestes dones que han nascut, viscut i mort al Mascle Vell, que per tant són, doncs, podríem dir-ne, fantasmes, ens aniran explicant la seva nissaga familiar. I aquesta nissaga familiar, a mesura que passi passant el dia, s'anirà apropant també al nostre present. El que passa és que aquesta història familiar ens arribarà explicada des de perspectives molt diferents i fins i tot contradictòries, perquè cada una d'aquestes dones entén la seva pròpia història i entén la història del Mas i la història de la família des del seu punt de vista.
T'he sentit dir que aquestes paraules o aquestes frases, com aquesta cançó de la Kit Bash, són una mica com aire, no? Com aire, com els esperits que t'imagines quan ets petita i vas pel passadís de casa, almenys jo m'imaginava que venien per tot arreu, no?
Sí, 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 jo de fet la veu narrativa de, no? Que la veu narrativa se situa al costat dels morts, diguem-ne. Jo m'imaginava aquesta veu narrativa gairebé com una presència fantasmagòrica, més com un cop d'aire literal que es va passejant per aquesta casa, que va entrant a les diferents habitacions i que es va apropant a aquestes dones. Quan més s'apropa a aquestes dones, no, jo gairebé m'imaginava que les invaïa, ja que estem parlant de fantasmes, o que se'ls hi posava així al damunt de l'espatlla. Quan més a prop la veu narrativa està d'aquestes dones, més capaç és d'explicar-nos el món des de les perspectives o des de les sensacions, des dels sentiments, des dels records de cada una d'aquestes dones.
I el que no donen en el seu cap o els seus pensaments o, diguéssim, aquestes veus o el que sigui, ho dona el Mas. Aquí la frase, i si les parets parlessin?
Literal.
És literal, no?
Sí.
Perquè tenim una casa que també es transforma, com en els contes, no? S'engreixa, s'aprima, es clivella, no?
Totalment. Una casa que, una mica com et comentava, no? Dins d'un sol dia jo hi fico totes aquestes històries. El mateix faig amb la casa, dins d'una sola casa, i fico, no?, tots aquests personatges, tots aquests moments. I una de les intencions, no?, que jo tenia amb aquesta novel·la era de reflexionar també al voltant de totes les coses que han passat en un sol lloc, no?, o dins d'una casa, i totes les coses que han passat a dins d'un lloc o dins d'una casa que sovint oblidem o no recordem, no? Aquest és un llibre que també s'interessa molt per la memòria i pel que recordem i pel que oblidem, tant a nivell individual com a nivell col·lectiu, tant voluntari com involuntàriament, no? Llavors, jo volia com jugar a explicar totes aquestes històries, tots aquests esdeveniments, tots aquests moments que han anat tenint lloc dins d'aquesta casa.
També és una novel·la que ens diu que som casa, però som cos, també. És molt carnal i també reivindica tota aquesta dona, que és la dona animal, o sigui, la que pareix, la que cura, la que neteja, la que cuina, és a dir, tot aquest cos, no?, on passa tot, el sexe, l'amor, la vida, la mort, tot,
sí,
no?
Totalment, totalment. Hi havia un joc aquí també, no? Una mica et deia això, aquesta és una novel·la que reflexiona molt al voltant de la memòria i de l'oblit. Una figura, no?, clàssicament lligada a la idea del record i de la memòria és la del fantasma, no? Llavors aquesta és una novel·la de fantasmes, gairebé podríem dir, una novel·la plena de fantasmes. Però aquí hi ha un joc, la novel·la està plena de contrastos, està plena de dualitats. I hi ha un joc amb el fet de que el fantasma és una figura que segons com ens faria pensar o ens remetria una cosa incorpòria, no?, una cosa relacionada amb la pols, gairebé, una cosa que no pots abastar, que no pots tocar. Però, en canvi, com tu dius, aquesta és una novel·la amb una presència constant del cos, de la corporalitat, no? És una novel·la que està plegada de cossos, però ja no només els cossos de les dones, sinó també la casa com un cos, però també el cos del paisatge, fins i tot la foscor, no?, perquè hi ha una, no?, com una presència.
Una densitat, no?
Sí, hi ha com una...
Si fos un passadís estaria ple de mobles, no?
Sí, és una foscor absolutament palpable i llavors és una novel·la que està plena de naixements, que està plena de parts, però que també està plena de mort. Hi ha una novel·la en la que, doncs, ja apareixen des de la descripció de tortures, passant per la descripció de com es fan les trampes per llops, però alhora una descripció molt, molt orgànica de com es cuina i etcètera, etcètera, no? I és una novel·la plena de pudors, d'olors.
Exacte, m'has tocat un temazo, perquè el llibre és on la cuina té una importància molt gran. Però no només la cuina, sinó el fet de cuinar, sinó també l'espai de cuina. Perquè en aquest programa, per exemple, vam parlar de les cuines, com històricament s'han construït amb arquitectura, i totes aquestes cases que tenim tots, que hi ha la cuina, després el passadís i el menjador, era per separar els homes, que eren els intel·lectuals, de les dones, que estaven en els llocs pitjor ventilats de la casa, més insalubres, plens de vísceres, d'olor de peix... Aquesta separació, no? Tota la brutó per les dones, tot allò net i que ja surt amb el peix net i perfecte, això és pel món dels homes, no?
Doncs no, en aquesta casa ens passem molt bona part d'aquesta novel·la a la cuina, no? I és de fet en aquesta cuina on no només es cuina, com tu estàs dient, sinó que també es viu, i s'intercanvien històries i s'expliquen històries i es riu moltíssim en aquesta cuina.
Es fa ioga, no?
Sí, no? I s'intercanvien xafarderies i és, no? A mi m'agraden molt les cuines, no? I crec que al voltant d'una cuina i al voltant de l'acte de cuinar passen coses increïbles i és un espai de...
I t'embrutes, també.
Sí, sí, evidentment.
Que escriure és embrutar-se, també, aquí, eh? I en aquest llibre t'has embrutat molt.
Sí, 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 sí. Escriure és, sí, és omplir una piscina d'informacions i d'anècdotes i d'històries i tirar-te i nedar com una baixa.
Every day is an eternity. Every man is an angel. The bum is as holy as the seraphim. The madman is holy as you, my soul, holy. The typewriter is holy. The poem is holy. The voice is holy.
Aquí la Patti Smith dient que every day, com ho ha dit? Com ho ha dit?
Every
moment is an eternity, sí. O alguna cosa així, no? Dient-nos que el que expliquem a la novel·la és que les cançons acaben venint, a les entrevistes.
M'encanta
aquest moment. Una altra qüestió que hem de parlar d'aquesta novel·la, que tu l'has citada, perquè ara ja, jo crec que et brollen les paraules i l'emoció quan parles d'aquesta novel·la, et vaig donar ulls i vas mirar les tenebres, que és l'amor romàntic o la idea que en tenim, no? Parlem d'una de les protagonistes, que és la Joana, que ha fet un pacte amb el diable per aconseguir un marit. M'ha encantat això. I això és molt revelador, jo crec, perquè a les dones se'ns ha tancat a casa i se'ns ha dit que el que ens validava era tenir un mascle. I per això ella és capaç de vendre la seva ànima al diable, ni més ni menys, eh? O sigui, poderosíssim, això.
Però, sí, sí, i a més, aquest és un conte que jo trobo, eh? O sigui, la premissa de la dona que és molt lletja, i literalment el conte diu això,
sí, sí.
I que decideix vendre's l'ànima al dimoni per tal d'aconseguir un home, no? I a partir d'aquesta llavor, doncs jo construeixo bona part d'aquesta història, no? I una mica el que passa a la novel·la i també en aquest conte és que ella demana molt clarament un home sencer.
Compte amb el que demana.
Exacte.
Amiga.
Demana molt bé i sigues molt precisa si estàs demanant alguna cosa al dimoni i sobretot si t'hi estàs jugant l'ànima. I el que li passa a la Joana, no, a la protagonista de la novel·la, és que es casa amb en Bernadí Clavell, que és l'hereu del mas Clavell, però que a en Bernadí Clavell li falta un dit petit del peu. I llavors la Joana, gràcies a això, pot trencar aquest pacte amb el dimoni i conservar l'home, la casa i l'ànima.
Expliquis tot, eh?
No, això és només el començament. El que li passa, però, a la Joana és que ella molt aviat creu
però viu amb la por, no?
Sí, ella té la sensació, ella entén que hi haurà conseqüències d'aquest pacte i que les conseqüències afectaran a tota la seva descendència i que el que passarà és que tots els seus fills i tots els fills de, no, del mas Clavell, a tots els hi mancarà alguna cosa.
Abans es deia sortirà taradet, eh? O sortirà mancat d'alguna cosa, no? Aquestes paraules com desnerit, o estrafet, no? Mm. Que li falta un membre, no? I que seria molt paraula teva, no?
Sí.
De llibre. I també estava pensant en una cosa que també es transmet de mares a filles vaja, per nissagues, no? Que diuen allò de pobreta no ha tingut sort. I també és alguna cosa que surt a la novel·la. El fet de tenir sort, quan et falta alguna cosa, de dir, és que no és perfecta de cara. És que no la casarem.
Totalment.
I sempre hi ha un...
Totalment, o sigui, amb les dues coses, eh? M'estan arribant teus missatges aquí, com estàs dient, que tinc ganes de comentar-te, no? Per una banda, hi ha aquesta idea del que ens creiem, no? Del que heredem, de, no? A nivell de quins discursos ens creiem. La Joana té aquesta sensació i a partir d'aquí doncs, aquesta família creu que a tothom li mancarà alguna cosa, no? Coses ben diverses, un quart de cor, una orella...
Això els hi passa a les mares d'avui, també. Pensen que elles tenen alguna cosa, que són molt nervioses i això ho agafaran les seves criatures, no?
I no només heredem, no? No només heredem una casa de, no? De la família, sinó que també podem heredar doncs, certes maneres de pensar o certs discursos. Exacte, no? Tot això. I llavors hi ha aquesta altra cosa que també, no, que també perceu en el que m'estàs dient, que a la novel·la hi ha una intenció constant en totes aquestes dualitats que la novel·la va plantejant, hi ha una reflexió constant al voltant de què és una sort i què és una condemna, no? I en les mancances o en les suposades mancances hi ha molt d'això, no? És una sort veure-ho tot, saber-ho tot, és una sort o és una mala sort no sentir dolor. Hi ha un personatge que la seva mancança és que no sent mal, no sent dolor. I és un personatge que acaba estant obsessionat amb tot el que no entén pel fet que no sent dolor. O hi ha, no, com un altre personatge que la seva mancança és que no té memòria. Però no, això és una sort,
és
o és una mala
no?
sort, perquè és un dels personatges que potser viu amb més lleugeresa.
El que passa és que com ens expliquem les coses o com ens les expliquem nosaltres mateixos, o sigui, el relat, tornem al relat, ho canvia tot, no?
Totalment, i també hi ha aquesta idea de, bueno, un moment, realment hi ha una nissaga de mancances objectives, o depèn de com et miris al món i depèn de com et miris a tu mateix, sempre et trobaràs que
hi ha alguna cosa. Que et falta clar, un dit del peu.
Exacte.
Escolta, Irina, jo en aquest moment de l'entrevista tinc moltes ganes de preguntar-te una cosa. Tu, per què et vendries l'ànima al diable? O ja te l'has venut? I per això estàs fent aquests excitassos de llibres?
La veritat és que no ho tinc clar. O sigui, jo crec que una mica el cautionary tale de la majoria d'aquests contes és no et venguis l'ànima al diable. O sigui, ull, compte.
Compte.
Llavors, jo crec que bé, a la Joana no li surten malament, també, perquè la Joana, que és aquest personatge que es ven l'ànima al dimoni, té una actitud molt... no, molt de gresca, molt vividora, molt de, gairebé de voler oblidar el passat i les coses fetes i tirar endavant, no? I abstreure's, distreure's, riure, explicar contes. Però jo no sé si recomanaria a ningú, ni a mi mateixa, d'anar por ahí.
No? Allò et sortissin les comes perfectes.
No.
Tinguessis sempre la paraula correcta.
No. Espera't dos dies. Pensa dos dies en la paraula correcta i ja sortirà.
És inquebrantable, aquesta dona.
Els dissabtes a la mitjanit, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Si un home dona la seva opinió, és un home. Si ho fa una dona, és una bruixa. Bette Davis.
PJ Harvey, In the Dark Places, és un bon dark place aquest, un bon lloc fosc, que aquesta novel·la, però un lloc d'aquests que tu em comentaves ahir, que vam parlar un moment, que hi havia un editor alemany que t'havia dit una cosa molt xula, que és que quan entres en aquesta novel·la, cada cop t'hi veus millor, no?
Total, sí, va dir alguna cosa com entres, no? Entres en un primer moment i
que no t'hi veus
perquè estàs mirant la foscor i no acabes d'entendre què estàs mirant, però a mesura que llegeixes, com la lectura et va donant ulls per poder mirar, no?, en la foscor i per poder començar a entendre, a distingir, a veure com totes les coses que són infinites que hi ha a la foscor, no?
És quan dormo que hi veig clar, foll d'una dolça metzina?
No, és qui sap.
També ho hem dit tota l'estona estona que aquest et vaig donar ulls i vas mirar les tenebres, és un llibre sobre la memòria, sobre el que pensem, sobre la nostra història. Ara fèiem, parlàvem d'això, no? Quan et diuen no has tingut sort, o pobreta, o has sortit una mica taradeta, o a casa teva totes heu tingut mal de cap, tu també tindràs mal de cap, o les dones d'aquesta família pareixen tard, no? Sembla que a vegades hi cau com una maledicció, no?
Totalment, sí. No? Ja, la novel·la s'interessa molt per aquestes històries o per aquestes creences que rebem, que agradem, i que també, si no pensem dues vegades, o si no reflexionem, o si no canviem, podem seguir transmetent, no?
I és una manera de dir, des d'Irene Solà, no sé, jo sempre penso que els escriptors envieu missatges, no? Que les dones també podem escapar del nostre destí, és a dir, que ho hem de fer, que és l'única manera de sobreviure.
Sí, jo no, quan escric una novel·la no penso en missatges tan concrets, però si tu em demanes si jo penso això, et diré, home, no, i tant, com no, la gràcia o la direcció va perquè cadascú pugui desenvolupar els seus projectes, els seus interessos, les seves direccions en la mesura que vulgui, en la mesura que pugui i amb total llibertat, no? I, per exemple, hi ha un personatge contemporani d'aquesta novel·la, no?, que és l'Alexandra, que és una noia que està viva, una noia del present, una noia que té 18-19 anys, i que a mi em feia molt riure, no?, imaginar-me-la i sobretot intentar descriure-la des de totes aquestes dones que han viscut la seva vida d'una altra manera, que s'han quedat en aquest mas, no?, i que doncs, han tingut tot un seguit d'esdeveniments i vivències propis. Com aquestes dones es miren, com aquestes dones entenen aquesta Alexandra, que és una noia de 20 anys d'avui en dia, que fa el que vol i es mou per on vol. I, no?, i hi ha un personatge concret que és la Margarida, que és potser un dels personatges... A mi és un personatge molt divertit d'escriure, i és un personatge que una mica el que vol fer és ella ser propietària del discurs, no? La Margarida s'autoconsidera com la que pot explicar la veritat de la història d'aquesta família, i ella és una dona bastant enfadada, és una dona bastant complicada, és una dona amb moltes capes, i a mi em feia molt riure com aquesta Margarida intentava explicar aquesta Alexandra, i de fet ella diu constantment que l'Alexandra és egoista, que gairebé és com un home, que és una desordenada...
Això es diu molt, no? Això es diu molt, a més, quan fas el que vols, no?
Sí,
és una salvatgina,
sí.
No,
exacte,
no podem amb aquesta
com
nena.
Com fatídic, no? I no
acaba... Quan hauria de ser bo.
Clar, sí. La Margarida no acaba de saber què és el que li manca a l'Alexandra, si a tothom li manca alguna cosa, i fa una llista llarguíssima de totes les coses que li falten a l'Alexandra, no? No té paciència, però no té respecte, però no té... etcètera, etcètera, no? I l'Alexandra simplement el que està fent és ser una noia jove que tria la seva vida i fa el seu camí i no es deixa encallar per res.
Sembla que si tu decideixes tirar milles, sempre hi ha algú que et recorda que hi ha la maledicció a la família de ser d'aquesta manera, no?
Sí, el que passa és que...
Que no pots escapar-te.
Clar, l'Alexandra, per sort seva, té una mare que la mancança de la qual és la memòria. Per tant, aquí s'ha trencat, no? Com aquest discurs de les mancances o aquest discurs de la maledicció d'aquesta família es trenca en tant que hi ha un esgraó d'aquestes dones que no té memòria i que, per tant, no se'n recorda d'això. I llavors l'Alexandra pot viure amb molta llibertat la seva vida en tant que ella no té cap mena de consciència de que hi hagi cap maledicció a casa seva, només faltaria.
O sigui que si esborrem una mica, podem tirar endavant, no? Hi ha salvació? Diríem que hi ha salvació en aquest món?
Hi ha esperança,
de tenebres.
Sempre. Hi ha esperança sempre, i les tenebres són una cosa plena de possibilitats. Sí.
La fe de la Júlia Colom, que la va treure de la foscor, la fe que me sacó de la oscuridad, canta aquesta cançó. I clar, jo quan penso a la Irene Solà posant-se a fer aquest llibre, no?, començant a fer-se les preguntes que diu ella, no?, perquè tu sempre et planteges, tu vens del món de l'art, de l'art, vull dir, de l'art com l'entenem, no? És a dir, tot i que escriure també és un art, no?, de l'art contemporani. I tu et planteges sempre les novel·les, com dius, com un treball artístic, on hi ha molta recerca, i la novel·la també és un estar en la foscor i a poc començar a obrir-se la llum. És a dir, la recerca també és així. Al principi tu devies fer unes preguntes que no sé quines eren, vull investigar sobre tal, I a poc a poc es va descapdallant, però tornes a la foscor, perquè com més coses saps, ja ho sabem, més tenim la sensació de que no sabem res, no?
Totalment, sí, sí. A més, la recerca és un, per mi és un procés exageradament enriquidor, perquè obre possibilitats i obre camins que tu no sabies ni que existien. O sigui, quan més investigues i quan més et poses a escriure, més arribes a llocs que no t'esperaves, no? A llocs que no podies preveure. I a mi m'agrada molt quan passen aquestes coses, i per mi és molt important, no, com durant tot el procés, fer una escolta al projecte. O sigui, jo, com també deies i com comentàvem abans, no decideixo quin llibre escriuré abans d'escriure'l, no decideixo com començarà, com acabarà, ni quins personatges hi hauran. Per tant, el que vaig fent és investigar, és anar preguntant, és anar aprenent, no? Per mi és un procés d'aprenentatge constant, però també anar escoltant el projecte i anar escoltant els interessos i anar estant al cas de les necessitats, de les demandes, de les direccions que
va fer. Però quina era la pregunta d'entrada? Tu quan et vas asseure i vas dir... Molt bé, ja hem pujat a la muntanya, a l'ambaixada, ja hem cantat. Ara què? Ara què faig amb la meva vida? Porto 2 anys de gira i fent entrevistes, no es pot suportar més ja. Necessito recloure'm i posar-me dintre una cova de l'escriptura. Què tenies al cap, allò, el primer bullir?
N'hi havia diverses. Et diré també que no és després de fer el tour o de fer d'acompanyar el Canto Jo,
temps.
Sinó que és el tan bon punt acabo el Canto Jo que jo començo aquest llibre. Per què? No, no,
com no, ets, eh?
Però és d'una manera molt orgànica.
Com
ets? Tu vas acabant
viciosa.
Un projecte,
sí,
i van empenyent els nous projectes. Llavors, en el començament d'aquest projecte hi havia diverses coses. Una de les llavors era, sense cap mena de dubte, la idea del pacte amb el dimoni. M'interessava molt la idea del pacte amb el dimoni. També perquè la idea del pacte amb el dimoni es relaciona amb la màgia, i m'interessava molt explorar, no, les possibilitats que la narrativa ofereix en relació amb la màgia, en relació amb la imaginació. El pacte amb el dimoni a mi també em remetia al pacte que s'estableix entre aquell que explica una història i aquell que la rep. Història, pot ser novel·la, que pot ser pel·lícula o el que sigui.
Com ens ho empassem tot, no? Com entrem,
sí,
en el joc i diuen, aquell personatge té el nas blau, i tu dius, nas blau, perfecte.
Exacte, no? Com aturem, no? Com apaguem els sensors d'incredulitat i en comptes de dir, no pot ser, no hi ha nassos blaus, o això no m'ho crec, això és impossible, diem, d'acord, no? I ens imaginem l'inimaginable i ens submergim en la història que ens estan explicant. I a mi això em sembla fantàstic. Llavors era una de les coses que jo tenia ganes d'investigar. I n'hi ha més, la idea de les perspectives és una cosa que a mi des de sempre em mou i m'estiva quan estic escrivint, no? Que el fet que cadascú viu, percep, entén el món d'una manera diferent i per tant és capaç d'explicar-lo des d'un lloc diferent, no? I com explicar una història familiar des de tots aquests llocs, no? Jo pensava molt en la idea de la història familiar, en el fet que a tu no t'arriba la teva història familiar ordenada i de principi a fi, sinó que tu al llarg de tota la teva vida vas pescant, vas arreplegant petits trossos d'informació. Un dia la teva mare diu no sé què, un altre dia una tieta diu no sé quantos, un altre dia una àvia o un avi expliquen una altra cosa, i tu vas col·locant al llarg de tota una vida aquestes informacions a lloc, les vas ordenant i vas entenent una mica amb la història de la teva família, però ningú t'asseu i et diu,
i si t'ho fessin també seria mentida, no?
Seria la seva versió de la història familiar.
Sí, sí.
Exactament.
Parlem d'aquesta portada, també, perquè la portada, comentaves l'altre dia que és un llibre d'hores, és a dir, és la imatge d'un llibre d'hores, que un llibre d'hores és un llibre de pregàries personals.
Exacte.
De silenci. Jo et preguntava abans de fer aquesta entrevista, tu escoltes música quan escrius? No, ni parlar-ne. És a dir, concentració, silenci, soledat, i jo pensava... Escriure també és una feina molt solitària, i també durant anys sobretot l'han fet els homes, perquè han tingut el temps per fer-la. Nosaltres estàvem fent rentadores quan hi havia, i quan no estàvem omplint el rebost. És igual, no? Però creus que també el fet d'escriure a dia d'avui, si ho portem al terreny d'avui, és encara un acte contracorrent sent dona?
No sabria què dir-te, perquè jo el centro com un acte molt natural. O sigui, és, no, com un acte d'escolta i d'aprenentatge que té molt a veure amb el que a mi m'interessa, amb el que jo vull fer, no? Sí que hi entenc com una línia que té a veure amb un punt de llibertat, amb un punt d'irreverència, amb un punt de...
I amb un punt de tanco la porta, no? I no us faig cas? O sigui, és a dir, és la Lucía Berlín, no? Per exemple, quan ella decideix que sí, les seves criatures els hi passen unes coses, però ella necessita tancar l'habitació. És la cambra pròpia de la Virginia Woolf. Wolf, tot això.
Sí que hi ha, no? Per mi, doncs, tot un treball que té molt a veure amb entendre què t'interessa a tu i anar en aquella direcció, no? I aprendre a desenvolupar els projectes que a tu t'interessen a tu i només a tu. I no escoltar o no, no com jo veig molt del
món Alexandra exterior. Ser Alexandra i menys Margarida, no?
Jo m'alimento constantment del món exterior, però me n'alimento, no? Sí que procuro molt amb això, mantenir un espai de llibertat quan jo estic escrivint i de no oblidar-me del que és que a mi m'interessa, no? I pel que fa a la portada, jo crec que t'agradarà força la història d'aquest llibre d'hores, perquè el llibre d'hores que jo, bueno, la imatge del llibre d'hores que jo faig servir, que n'hi ha 150 d'il·lustracions en aquest llibre d'hores, o sigui, és una
preciositat. Això és medieval, perquè sí. és una preciositat, eh?
Sí, és una passada. A més, està tot escanejat i es pot consultar a internet. I aquest és el llibre d'hores d'una senyora que es deia Caterina de Cleves o Cleviers, no sé ben bé com hauríem de pronunciar en català, que és una dona, una duquesa europea, que després d'un matrimoni trist, i per trist vull dir que ella s'enemista amb el seu marit fins al punt que arriba a empresonar-lo i a fer-li la guerra.
Clar que sí. Senyores amb medalla.
Després d'aquest matrimoni trist, ella s'autocomissiona com a regal per consolar-se aquest llibre d'hores. I en aquest llibre d'hores fins i tot apareix una il·lustració.
I el dibuixa ella o el fa dibuixar algú?
No se sap el nom del... No,
és una preciositat.
De l'il·lustrador, però se li diu el mestre del llibre de les hores de Caterina de Cleves, o sigui que és aquest llibre li dona nom a l'il·lustrador. I a més a més en el llibre apareix fins i tot ella parlant directament amb la Verge Maria, vull dir que devia ser una senyora exageradament potent. I a més el que passa amb aquest llibre, que a mi i em va acabar d'enamorar, si no és que ja ho estava, de fer-lo servir, és que aquest és un llibre que durant uns 400 anys desapareix del radar. O sigui, es deixa de saber on és, que això és una cosa que té molt a veure amb la història que jo explico en aquest llibre.
De la memòria, no?
Exacte, no? I aquesta casa que s'amaga i aquestes dones que s'amaguen i que una mica desapareixen, doncs, d'aquest radar. Aquest llibre desapareix i llavors...
I són totes aquestes dones, que podrien ser dones, homes, no ho sabem, és a dir, personatges andrògins que estan dintre d'aquesta boca, d'aquesta cova, sí. I que somriuen, s'ho estan passant superbé.
Això és una cosa que m'agrada molt, aquesta cara diabòlica, aquest foc, aquesta foscor, i tot i així hi ha aquests tres aquí asseguts en una taula esperant per menjar això que se'ls ofrena amb unes cares de pau i de tranquil·litat i de benestar absolut.
Exacte, estem en una cova, morirem a l'infern, però ens encanta. From the cradle bars comes a beckoning voice that sends spinning. You have no choice. Mira, aquesta cançó de la Suixi and the Banshees ens va perfecta, és aquest spellbound, aquest encanteri, podríem dir, que està en la manera d'escriure, evidentment, de la Irene Solà i d'aquest nou llibre que tenim aquí a les mans. I jo tenia ganes també de parlar de la màgia, que és fer ficció, no? De l'encanteri que suposa. Venies de Canto jo i premis, distincions, la premsa britànica que es desfeien elogis, viatges, gira, fires, presentacions a nivell europeu. Com es torna una entrar a la cova i a centrar-se en tot això? Perquè, perdona, l'ego trip màxim, eh? Si ha de fer un acte un d'humilitat i tornar a ser, o sigui, Hildegarda de Bingen i tancar-se al convent, eh?
De fet, a mi una cosa que em passa és que la part trobo que li dona sentit a tot, o la part que a mi més m'interessa o el meu gran objectiu és poder dedicar tant de temps i tanta energia com em sigui possible a desenvolupar projectes creatius, no? A escriure. Per tant, hi ha tot un treball de de balança, no? Com jo estic exageradament agraïda i exageradament contenta amb el viatge que ha fet el Canto Jo i un viatge que no ha fet sol, l'han acompanyat moltíssimes persones en aquest viatge i a mi m'ha agradat molt i ha sigut molt enriquidor per mi poder acompanyar-lo en alguns moments i conèixer els meus editors internacionals i conèixer autors, entre ells la Anna Tezabo, que és una poeta hongaresa que cito, no?, al començament,
sí,
d'aquest
que
llibre.
Sí, que a més ja ens regala una frase meravellosa,
sí,
eh?
Sí, sí.
Aquesta
jo...
de semblava malvada, però només era vella.
Exactament,
ella
aquesta.
Ella baixa, no?
Sí. I, no, que jo la conec precisament, doncs, quan vaig a Hongria a presentar el llibre, etc. Per tant, estic com molt, molt contenta de tot això, però també i aprenc molt, eh? O sigui, aprenc moltíssim a molts nivells quan estic fent aquests viatges i quan estic submergida, doncs, en tot això. Però també és veritat que hi ha coses que només pots aprendre sola, a casa, desenvolupant un projecte i escrivint. I per tant, no, com hi ha tot un treball de balança i de trobar els espais i protegir el temps i els espais per tal de poder escriure, que per mi és la part més divertida i la part que dona sentit a tot l'altre.
I sents com un privilegi? Poder escriure o com ho vius això?
Sí, ho vist des d'un agraïment molt gran i des d'una alegria molt gran, sí.
Jo m'ha dit que no, però jo estic segura que té un pacte amb el diable. Hem parlat de moltes dones, perquè és el que ens ocupa sempre en aquest programa, però els homes també apareixen en aquesta novel·la i no queden massa ben parats, hem de dir, no queden massa ben parats. Són els que les violen, les destrueixen. Però diries que els autèntics enemics d'aquestes dones són elles mateixes, en alguns moments?
No sé què dir-te. Penso que és una pregunta complicada, una pregunta molt, molt carregada. O sigui, sí que és veritat que hi apareixen molts homes a la novel·la. I són homes molt diferents, i són homes que es relacionen amb les dones, però també es relacionen amb la seva pròpia masculinitat, o amb la seva pròpia manera de fer, i amb la seva pròpia història de maneres molt diferents. I torna bé aquesta cosa que havíem comentat de què és una sort o què és una desgràcia. La majoria d'aquests homes poden anar-se'n d'aquesta casa, la majoria d'aquests homes, de fet, marxen, i com que marxen a fer coses ben diverses, a fer de bandolers, o a caçar llops, o a buscar llenya, a l'allunyar-se d'aquesta casa, el que els acaba passant és que si es moren lluny d'aquesta casa, no troben la manera de tornar-hi. Per tant, elles, no, que tenien la condemna o la desgràcia de no poder marxar d'aquest mas, d'haver-se de quedar en aquest mas, també tenen aquesta altra capa o aquesta altra cara de la moneda, en tant que acaben sent les propietàries absolutes d'aquest mas i es queden elles soles aquí muntant les seves festes de benvinguda per les futures parentes que es moriran i explicant-se acudits a la cuina. Però sí que totes aquestes figures d'aquests homes a mi em permetien, doncs, reflexionar sobre temes molt diversos i pensar, no, en diferents maneres, doncs, de construir o de treballar o de viure des de les masculinitats. Llavors hi ha des d'un clavell, que és l'home més guapo que s'ha passejat mai per les guilleries però que també és algú molt fosc, no? També és un mandoler, també és algú que carrega molta violència, i molta violència contra les dones, directa i literalment.
Seria un personatge tòxic, eh? Will Tinder, aquest?
Bueno, quan jo pensava en l'amor romàntic, pensava la construcció de la toxicitat de l'amor romàntic i com aquest amor romàntic s'ha construït per les dones, jo pensava molt en la Margarida i en el Clavell. Però tot i així, el final del Clavell té un punt de tràgic, o sigui, el Clavell acaba la seva vida d'una manera molt violenta, també.
I sol, no?
I és mort, no? Sol, però envoltat de molta violència. I jo també sentia, doncs molta pena o molta tendresa, no?, cap a aquest personatge i cap al seu final. Llavors, no com els personatges, tots els personatges i també els masculins, jo crec que estan tractats amb molta gamma de colors, diguem-ne, que no són blancs o són negres, sinó que les circumstàncies i el moment en el que viuen i les maneres com decideixen, perquè cadascú decideix què fer i com fer les coses a la seva vida, doncs hi ha molta gamma de colors aquí.
Molta gamma de colors. M'agrada que traguis el Pantone al final d'aquesta entrevista, eh? Perquè aquest llibre està ple de ferro, de color ferro, de color sang, de terra, de fagines, de sang, de fang, de sang seca, recremada, de tot. Us recomanem moltíssim la lectura d'aquest llibre. Et vaig donar ulls i vas mirar les tenebres. Irene Solà, moltes gràcies.
A tu, moltíssimes gràcies.
Ens escolten des de Berlín i des de la Fatarella. El feminisme comença a qualsevol racó del món. Les dones i els dies a Catalunya Ràdio.
El programa d'avui ens ha recordat el plaer de la conversa, però sobretot la importància d'escriure novel·les que posin en valor la vida de les dones i com l'han viscuda.
Ens podeu escoltar en podcast a catradio.cat/donesidies.
Aquest programa l'hem fet una colla de bruixetes: Susana Ortega, Cristina Sáez, Rosa Silloé i la més bruixa de totes, Montse Virgili. Acabem amb una cançó que és un resum fantàstic de la novel·la de la Irene Solà, la versió de Guillermina Mota d'Una sorcière comme les autres, una cançó francesa. Una bruixa com nosaltres. No ho som totes bruixes, per alguns? Fins la setmana que ve, oients.
Si us plou, sigueu com les plomes d'au, sigueu com el plomissol d'un adredor de bressol que fa xuc aquest gran fardell que duc. Si us plau, torneu-vos lleugers, jo creieu-me, no puc més. Jo us he portat infants, Déu que n'éreu de pesants. M'ha calgut tant de valor per dur el vostre pes d'amor. He portat vostre record quan us arriba la mort. Us he portat rams de flors i el meu cor trencat en plors. Quan jugàveu a la guerra, jo ventava els meus fogons i movia cel i terra per obrir vostres presons. Si us desfeia una bomba, jo us buscava entre els laments. Ara sóc com una tomba que rep tots els patiments. Sóc tan sol jo, és ella o jo? És la que calla o que diu? És la que plora o que riu? Joana d'Arc o Salomé? Mossa de claustre o de carrer? I és el cor meu o bé el seu? És la que no s'ha conegut? És la que mai no ha vingut? La que ha vingut i ja era tard? La d'una nit, la d'un esguard? I és una mare com n'hi ha moltes. És una bruixa com ho són totes. Heu de ser com rieres o potser com el clar cristall dels llacs que em descriu sense falacs. Per favor, mireu-me, no tingueu por. Sóc de carn, perquè m'inventeu, com heu fet aquí i arreu. M'heu volgut servicial, ignorant ni conjugal, forta m'heu hostilitzat, feble m'heu humiliat. M'estimàveu els bordells i coberta de joiells, muts els llavis de carmí, convertida en maniquí. Massa vella i desvalguda, de mi us heu desentès. M'heu negat la vostra ajuda quan no us servia per res. Quan encara era vella, suplicàveu per un ball. Ara sóc una capella amb tot l'oprobi i el davall. Sóc tan sol jo, és ella o jo? És la que estima o ha estimat, és la que regna o cega el blat, la que no es mou, la que ha lluitat, mossa de luxe o de parracs. I és el cor meu, o bé el seu? És la que espera tots els ports, és la dels monuments als morts, la de la dansa i la del plor, noia d'asfalt i noia flor. I és una mare com n'hi ha moltes. És una bruixa com ho som totes. Si us plau, sigueu com un gran cel blau, com us veu el pensament, forts i lliures com el vent. Jo també sóc així, mireu-me bé, punt per punt, no oblideu res. Jo fa temps que us he après. Jo em quedava esperant però puc anar al davant. Era estella si manyoc i també puc ser el foc, la deessa més sublim. Era poc més que polsim, terra sota el vostre peu, ignorant que em trepitgeu. S'obrirà la terra un dia i els volcans fins ara muts compondran la simfonia d'uns tresors desconeguts. Una força desfrenada farà ballar l'oceà. Ara sóc com una onada que no us vol pas ofegar. Sóc tan sol jo, és ella o jo. És la que es dona, la que es ven, la que cedeix, la que es defèn, la que ha somiat la llibertat, dona d'amor o de combat. I és el cor meu, o bé el seu. És la que viu el seu abril, és la que rau en un asil, és la dels ulls color de mel, filla de boira o de ple cel. I és una mare com n'hi ha moltes. És una bruixa com ho som totes. Si us plau, torneu-vos lleugers. Jo, creieu-me, no puc més.